És dimecres 16 de març de 2016. Benvinguts al 44è programa del Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Molt bon dia. Avui dos cadiretes, eh?
Avui dos. Ja tornem a estar aquí els dos una vegada més. Ahir m'excuso, doncs, i també el dilluns que vaig marxar rapidíssimament cap a aquesta reunió de l'AMI. En fi, molts temes avui també al nostre Sempre amb tu, com sempre, i per repassar en els pròxims minuts, en la pròxima hora de programa. Avui amb dos mobilitzacions, podríem dir d'alguna forma.
La primera serà dissabte, una mobilització que es prepara i s'organitza a la carretera nacional 340 a l'altura del Perelló, però també a diferents punts, no?, del seu pas pel territori, de la 340, i també una marxa lenta per l'autopista.
Parlarem, doncs, d'aquí una estona d'aquesta mobilització, que organitzen alcaldes del territori amb els veïns i amb els transportistes. El Perelló serà el punt més pròxim nostre, però que també es realitzarà pel moviment veïnal a les cases d'Alcanar i pels alcaldes del el pacte de Berà al Vendrell. Però també una altra mobilització que ahir l'avançaves, Fini, és aquesta vaga dels pescadors del peix blau programada per al pròxim 4 d'abril. Avui en coneixerem alguns detalls més i també dimecres, doncs, es farà una trobada amb els armadors per tal de comunicar-los aquesta decisió i també l'intenció de que tots pescadors i armadors vagin a una en aquesta vaga.
Sí, perquè de moment sembla ser que ha sortit des de la confraria de Tarragona, però que fan extensiu i esperen rebre el suport dels cambrils i també de la cala de l'Ametlla de Mar.
Seran els temes que avui tractarem a la nostra plana local, però també tindrem altres qüestions, com per exemple el Saló de Lectura, més recomanacions literàries amb en Dani Boquera, el nostre temps literari dels dimecres, i també temps d'emocions a la recta final, on seguirem aprofundint amb això de l'escolta activa, amb la Ruth Freixedes, i veurem si avui també ens porta alguns testimonis, no?, algunes d'aquestes experiències que sempre ens apunta.
A l'entrevista, Dani, avui hem convidat a mossèn Antonio Bordàs, el nostre rector. Què ens explicarà?
Setmana Santa, la tenim aquí a la volta. Quan girarem el calendari ja la tenim davant, aquest diumenge
no,
ja
no,
és...
No cal girar-lo.
No cal girar-lo,
El tenim aquí ja.
Ja és diumenge de Rams, s'acaba la Quaresma, comença la Setmana Santa i, per tant, doncs, entenem que des de l'Església, doncs, parlar del diumenge de Rams, parlar de les diferents misses programades en aquests dies, doncs, on ja sabem tots el que va passar fa molts anys, segons explica la Bíblia. Per tant, doncs, en parlarem amb el mossèn de la localitat al nostre temps de l'entrevista. Com veieu, molts continguts per tractar, per comentar amb tots vosaltres durant aquesta pròxima hora. Per tant, si sembla, Fini, arrenquem ja el Sempre amb tu d'aquest dimecres.
Som-hi.
Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 16 de març de 2016. L'operació sortida de les vacances de Setmana Santa tindrà el seu punt més penitent a la demarcació de Tarragona el pròxim dissabte 19 de març a les 12 del migdia, coincidint amb la gran manifestació convocada pels alcaldes ebrencs de l'N340 i els del Pacte de Berà. Després d'un primer intent el passat mes de desembre que va perdre força per la dispersió de la protesta, els alcaldes ebrencs de l'N340 han fet una crida a la participació aquest dissabte al Perelló en la segona manifestació que es durà a terme conjuntament amb els municipis del Camp de Tarragona que comparteixen la problemàtica i que es mobilitzaran al Vendrell. Aquesta vegada també s'hi suma el moviment veïnal que cada dijous talla la Nacional i que aquesta vegada faran una tercera aturada a les cases d'Alcanar. Els consistoris diuen que és un problema de territori i una demostració de força pot suposar un punt d'inflexió en l'actitud del govern espanyol. De moment el Ministeri de Foment no ha mostrat cap símptoma de reconsideració, tot i el mig any de protestes setmanals que acumula el moviment veïnal a P7 gratuïta ja i de les queixes continuades dels batlles afectats. El lema de la protesta serà prou morts, N340, solucions ja, prou peatges. Definitivament, i com ha reconegut l'alcalde del Perelló i portaveu dels alcaldes de l'N340 de les Terres de l'Ebre, Ferran Cid, ha quedat aparcada la reivindicació de l'autovia A7 i del model gironí de l'N2, amb bonificacions per al desviament forçat dels transportistes. Dues solucions que van generar la confrontació entre els propis agents territorials que lluiten per acabar amb la sinistralitat de la carretera nacional. Escoltem, com dèiem, el portaveu dels alcaldes ebrencs, Ferran Cid.
Sí, tot això ho hem aparcat. Ara que anem és a reunir tots els vins i vins de l'estat de dret a part de Tarragona i tots en un sol eslògan, fora peatges i anar tots junts. Això és el principal. I que, evidentment, que això ens traigui els accidents que, desgraciadament, continuen havent cada setmana, i això el que intentem és prioritari, és que s'acabin els accidents i es mors.
Un paper important en la manifestació de dissabte la tenen els transportistes, un dels principals afectats pel col·lapse i la sinistralitat de l'N340, que han organitzat 4 marxes lentes a l'autopista. Una entrarà a les 12 del migdia a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant, direcció l'Aldea. A la mateixa hora, una altra caravana de camions entrarà a l'autopista a Tarragona, direcció Santa Margarida i els Monjos. Quan acabin les concentracions dels veïns, una tercera marxa arrencarà a velocitat reduïda des del Perelló cap a Amposta per l'N340 i una quarta des del Vendrell cap a Vilafranca del Penedès també per aquesta via nacional. Canviem d'assumpte, però seguim parlant, com dèiem, de reivindicacions, perquè els pescadors del Peix Blau de Tarragona faran vaga el 4 d'abril. El sector pressiona les administracions perquè es faci un estudi biològic i s'articulen ajudes econòmiques.
Així ho van comunicar la Confraria de Pescadors de Tarragona en una reunió celebrada dilluns a la nit. Segons el seu president, Esteve Ortiz, l'aturada es farà per mostrar el seu malestar i instar les administracions a moure fitxa d'una vegada. Els pescadors reclamen que es faci un estudi biològic que esclareixi l'origen del conflicte, ja que el seitó i la sardina no creixen ni es reprodueixen com hauria de ser, han recordat. També demanen que s'articulin ajudes econòmiques pels pescadors afectats, que amb aquesta crisi obtenen menys de 300 euros de beneficis al mes. Escoltem a Esteve Ortiz, president de la Confraria de Pescadors de Tarragona.
Encara aquí s'han de fer uns estudis que s'estan demanant reiteradament, i després també, doncs, a veure, amb el tema econòmic, pues, s'ha d'articular d'alguna manera, i per això s'instarà el govern de la Generalitat, perquè al mateix temps insti el govern de l'Estat i d'aquesta manera hi hagi un ressò a la Unió Europea de que hi ha una necessitat en aquesta zona de Tarragona, és a dir, la província, afectat per algo que sembla ser que sigui ambiental, on aquest peix no creix ni es reprodueix com hauria de ser. Per tant, doncs, de manera que a veure si les administracions mouen fitxa d'una vegada després de tant de temps, perquè la gent no pot seguir aguantant aquesta situació, es convoca aquesta vaga el dia 4.
Avui dimecres es farà una trobada amb els armadors per comunicar-los la decisió dels pescadors i per mirar d'anar tots a una, ha remarcat Ortiz. Abans de la vaga, segurament pel dia 1 d'abril, volen convocar una concentració que serveixi per fer sentir la seva veu i conscienciar els tarragonins del valor del peix blau. Per això es plantegen regalar-lo als ciutadans que assisteixin a la protesta i reblar l'acte amb la lectura d'un manifest. A la vegada esperen rebre el suport dels ajuntaments de Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar. I obrim la portada territorial fent-nos en ressò d'un succés que va tindre lloc ahir i que ja ha estat solucionat. Adif ja ha restablert la circulació ferroviària al tram entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant, que va quedar interrompuda ahir des de les 17:26 hores després que un tren de viatgers descarrilés en xocar amb una gran pedra sense que hi haguessin ferits. Segons va informar Adif, la circulació es va normalitzar a les 23:54 hores d'ahir dimarts, després que es mobilitzés maquinària i personal especialitzat per solucionar l'incident. El descarrilament, que va ocórrer al quilòmetre 246,5, no va causar danys personals, però sí materials al frontal del tren, així com també a la infraestructura ferroviària i a les instal·lacions de seguretat i comunicacions. I canviem d'assumpte. Anem a temes econòmics, perquè la Generalitat va recaptar pràcticament 120 milions d'euros en impostos a Tarragona i a les Terres de l'Ebre durant el 2015, gairebé un 20% més que l'any anterior.
Hi ha sobretot un tribut que explica aquest increment, i és que l'any passat la Generalitat va començar a recaptar l'impost sobre les nuclears. Això sí, només durant mig any, perquè a l'estiu el Tribunal Constitucional el va suspendre cautelarment fins al desembre. Si es miren els números globals al territori l'any passat, les arques públiques van recaptar 19,39 milions d'euros més que el 2014. Això suposa un increment del 19,28% respecte a l'exercici anterior. En percentatges, la demarcació tarragonina lidera els increments d'ingressos registrats arreu de Catalunya. A la demarcació, durant l'any passat, també s'hi va començar a recaptar un altre tribut, el de l'emissió de gasos a l'atmosfera, que paga la indústria. Per aquest impost, a Tarragona i a l'Ebre es van ingressar 89.737 euros. L'estadística de recaptació del 2015 també recull com a creixement els ingressos de successions, donacions i grans establiments comercials. Per contra, a diferència del que passa a Catalunya, a Tarragona i a l'Ebre, ha baixat la recaptació d'aquells tributs vinculats al sector immobiliari. A la demarcació, els ingressos per aquests impostos han baixat un 3%. De fet, l'estadística de recaptació no fa més que confirmar allò que ja anticipaven les dades del sector immobiliari, que a Tarragona i a les Terres de l'Ebre la crescuda en la compravenda d'habitatges durant el 2015 ha estat més discreta que la resta de Catalunya, un 6% davant del 14% català, motiu que atribueixen sobretot a la compra de pisos de segona mà. Al costat dels tributs vinculats al sector immobiliari, altres que també han baixat la recaptació d'un any per l'altre són la taxa turística i els impostos sobre el joc. Pel que fa a la taxa, aquells que paguen, els que s'allotgen en hotels o establiments, la recaptació a Tarragona i a l'Ebre ha baixat lleugerament d'un any per l'altre, del 5,17 als 4,78 milions d'euros. Més notícies. L'Hospital d'Amposta és el més ben valorat de tota la demarcació.
L'Hospital Comarcal d'Amposta és el més ben valorat pels pacients en termes de satisfacció a la província, segons els resultats de l'estudi de qualitat i servei elaborat pel Servei Català de la Salut amb dades del 2015. El centre ampostí aconsegueix una puntuació de 8,88 sobre 10 en satisfacció global per davant del Verge de la Cinta de Tortosa amb un 8,63% i de Santa Tecla amb un 8,56. El Joan 23 de Tarragona apareix a la quarta plaça amb una nota de 8,37 per sota de la mitjana catalana, que és del 8,43. L'exhaustiva enquesta de salut analitza 22 paràmetres, entre els quals es troben conceptes tan variats com la satisfacció respecte al menjar de l'hospital, la llista d'espera o la informació rebuda pel pacient durant l'atenció. L'Hospital Comarcal d'Amposta també és el que surt millor parat en una altra de les consultes efectuades en el qüestionari, en què se li pregunta al pacient si continuaria venint a aquest centre en el futur. El centre ampostí obté un 93,8% a favor en aquest concepte, per davant de tres hospitals igualats en la segona posició, Verge de la Cinta, Sant Joan i Joan 23.
Una valoració que topa amb la nova campanya que impulsa el sindicat CATAC perquè els usuaris de l'atenció primària de les Terres de l'Ebre i també de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa denunciïn el mal servei sanitari donat que diuen per les greus deficiències. Es tracta de vehicular les nombroses queixes que, segons el sindicat, estan més que fonamentades, plasmades per escrit en forma de reclamacions que cal traslladar a la seu de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Una mesura de pressió recomana al sindicat que ha de permetre corregir una situació que ha titllat d'insuficient sostenible arran de les retallades que han afectat de forma intensa l'atenció primària i també l'hospitalària. Tant és així que l'hospital de referència de l'Ebre, el Verge de la Cinta de Tortosa, està en la pitjor situació que mai ha patit, explica la portaveu de CATAC, Cinta Sarroca. Per fer-ho, aquest sindicat ha preparat uns formularis que distribuirà a usuaris i treballadors per facilitar que les queixes no es quedin entre ells, sinó que arribin a les instàncies que hi han de posar remei. El model als usuaris estableix tot un seguit de circumstàncies relacionades amb la demora excessiva per llista d'espera, incompliment d'horaris o retard en l'atenció i també aspectes relacionats amb la habitabilitat i confort. Pel que fa al model preparat per als treballadors, exposa un llistat de reclamacions per tal de que cadascú localitzi la seua. Entre elles, ampliar la plantilla, recuperar els drets laborals perduts, obrir tots els centres d'atenció primària que s'han tancat, reobrir els llits i quiròfans tancats a l'hospital, finalització immediata de tots els contractes precaris o convocatòries públiques de totes les categories, amb oferta de totes les places vacants. Situació sanitària, doncs, que tanca avui el nostre informatiu, però abans, previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Millor dit, ara sí que ens l'oferirà des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, comencem una nova jornada en què continuarem parlant d'un temps inestable, però en què en aquesta zona s'espera que les precipitacions hi arribin de resquilló, és a dir, no s'acumularà tanta precipitació com els últims dies. Sí que al llarg del dia anirà bufant vent de mestral, que el que farà és això, que trenquin els núvols i que la sensació de fred sigui una miqueta marcada. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem l'arribada d'alguns núvols alts, sobretot ara al matí, i alguns de mitjans de cara a la tarda. Pel que fa a les temperatures, han baixat força a hores d'ara, l'ambient es mantindrà fred bona part del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Temperatura ara mateix a l'Ametlla de Mar de 14,4 graus centígrads. Una humitat relativa del 53%. I és cert, avui ja no plou a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Les 12 i 28 minuts del migdia, seguim aquí en directe al Sempre amb tu. És dimecres i, per tant, temps de recomanacions literàries. Al nostre saló de lectura, avui parlarem d'un escriptor. És en Jordi Sierra i Fabra. Coneixerem una miqueta d'algunes de les obres a nivell policíac. Avui, com dèiem, amb Dani Boquera, al nostre saló de lectura. Saló de lectura, Dani Boquera, molt benvingut.
Bon dia.
Una setmana més en aquest temps de recomanacions literàries que avui porten un nom destacat, que és el de Jordi Sierra i Fabra. Expliquem-nos qui és Jordi Sierra i per què avui és el protagonista de les nostres recomanacions literàries.
Bé, Jordi Sierra és un autor molt prolífic, però avui ens centrarem en la sèrie de novel·la policíaca que, doncs, més coneguda, que va començar fa temps amb la novel·la que portava per títol 4 dies de gener i que ha arribat fins a la última, que és la setena novel·la d'esta sèrie, que es diu 3 dies d'agost, que just va sortir a la llum este mes de març 2016. Totes elles estan disponibles a la nostra biblioteca municipal, menys esta última novetat, que esperem que en breu hi pugui estar disponible pels nostres lectors.
Per tant, doncs, diferents novel·les, totes, a més, amb una data del calendari.
Sí, és curiós, no? Els títols totes fan referències amb dates de calendari. Les anirem desglossant una miqueta una a una i comentant-los si algú s'anima o té curiositat per una o vol començar per la primera i sigui així un ordre cronològic perquè totes van enllaçades, doncs que ho faci.
A més, aquí li falta posar un mes de març, eh? Li falta posar un mes de març per aquí al mig, que de moment no el tenim encara.
De moment no, però bueno.
Hem sortit novel·la ara al mes de març, però falta posar-li un títol al mes de març.
Sí.
Començaríem per 4 dies de gener.
Sí, exacte, 4 dies de gener és la primera entrega d'esta sèrie de novel·la policíaca que està ambientada a la Barcelona de postguerra i que té com a protagonista l'inspector Mascarell. És una història que parla de la fam, de la venjança, però sobretot de l'amor. De fet, en aquesta novel·la, la història se situa a la Barcelona de l'any 1939, just 4 dies abans de l'ocupació franquista. on un inspector republicà haurà de resoldre el seu últim cas. És el 22 de gener de l'any 39, com diem, el govern està abandonant Barcelona a la seva sort i la ciutat queda a la mercè de les tropes de Franco. Durant 4 dies s'esdevé el caos total sota el pes de la derrota, la fam, la por, alhora que els vençuts, els que han estat vençuts, comencen la seva fugida cap a l'exili. En este marc tan desolador, l'inspector Miquel Mascarell, que és l'últim policia que queda a Barcelona, no pot marxar perquè la seva dona està greument malalta i s'enfronta a l'últim cas de la seva carrera com a investigador, com a inspector, el de la filla d'una prostituta, una adolescent, violentament assassinada. En estos 4 dies, a peu per la ciutat desesperada, buscarà l'assassí i descobrirà que els vells feixistes amagats tornen a casa i reprenen les seves vides disposats a la venjança. És un documentat refons històric que recrea d'una manera molt fidel la realitat d'aquell moment. 4 dies de gener és una novel·la de la resistència portada al límit i de la voluntat de supervivència de qualsevol persona davant de l'adversitat. Així seria pues, esta primera part, diguem, de la història de l'inspector Mascarell.
I a més, basada en un fet real, en un context real i buscant doncs, vivències humanes per tal de fer aquests primers 4 dies de gener, que del gener passaríem al juliol, que seria la segona de les entregues d'aquesta primera
sèrie.
Trilogia policíaca.
Se va allargar una mica més.
S'han anat allargant tot això, va dir, farem 3, i va dir, posem, no, però el juliol segur que es va quedar ganes amb més. Parlem de 7 dies de juliol, que seria la segona.
Correcte, 7 dies de juliol seria l'entrega. Bueno, no és d'estranyar que aquest escriptor escrigui molt, perquè de fet ja als 8 anys ja va escriure la seva primera novel·la llarga, amb més de 500 pàgines, eh? I té una extensa obra que el 2012 arribava als 420 llibres publicats. És a dir, no m'estranya que una trilogia li sàpigués a poc i l'allargués.
I hagués d'anar allargant. Sí.
Doncs bé, centrant-nos a la segona entrega, 7 dies de juliol, aquí continua la història amb Miquel Mascarell, que ja hem dit que era l'últim policia que quedava a la Barcelona Republicana, surt en llibertat després d'haver sigut indultat de la pena de mort i d'haver estat uns anys empresonat al Valle de los Caídos. En tornar a casa seva troba que la ciutat està totalment desconeguda, no, que no li queda res a ell personalment, no queda ningú. I el seu instint de policia es posa en acció quan rep un misteriós sobre amb una fotografia, diners i una direcció. Al llarg d'una setmana descobrirà els nous camins que la dictadura està traçant a Barcelona i a l'Espanya del moment. L'estraperlo i la gran riquesa que proporciona als vencedors, la fam i la misèria sepultant encara els vençuts. Amb una recreació de l'ambient de la ciutat i de l'època fidel i detallada, 7 dies de juliol és una novel·la que ens parla de la condició humana també portada al límit, amb una situació de resistència i pues, de l'esperança, que és l'últim que perdem.
Uh-huh. Aquí estaríem parlant, i ho diem lligant-ho amb la següent novel·la, estaríem parlant de l'any 1947, més o menys, perquè el 1948 és l'any on comença precisament la tercera de les novel·les, que havia de dir, farem 3, però no, al final hem fet 7, de moment en portem 7. La tercera de les novel·les, 5 dies d'octubre, es basa doncs, un any després ja doncs, de ser indultat i haver marxat del Valle de los Caídos, doncs segueix aquesta novel·la policíaca amb el protagonista de Miquel Mascarell en aquesta Barcelona de postguerra.
Exacte, aquí un any després d'haver sortit del Valle de los Caídos ja el Mascarell ha refet la seva vida al costat de la Patro, que és la jove a la que ha salvat la vida dues vegades. I en aquest cas la visita d'un home temible que li fa un encàrrec estrany, que és buscar la tomba del seu nebot, que va morir el 18 de juliol del 36. Això farà que el vell inspector se torni a enfrontar als vells fantasmes i a la seva supervivència en una ciutat estranya que encara no acaba de sortir de la guerra i està intentant buscar un nou futur. Durant aquells mateixos dies, a Madrid, un consell de guerra jutja el grup dels 80, els maquis que continuen lluitant contra la dictadura. Quin secret amaga el cadàver d'aquell jove de qui busca la tomba? En un cara o creu, a vida o mort, al cap de 12 anys els fets, quan no queden testimonis vius? Esta novel·la està ambientada amb exactitud i precisió a l'Espanya de l'època. És una novel·la que fa tornar al passat potser per intentar comprendre el present.
D'un passat, després d'una guerra, ja en plena dictadura, i potser dels primers anys més misèria que hi havia al país. Dels 5 dies d'octubre passem a 2 dies de maig.
Exacte, està el 2 dies de maig, la quarta entrega, on l'exinspector Miquel Mascarell descobreix quasi per atzar un pla per assassinar nada més nada menys que a Franco durant la seva visita a Barcelona, que va tindre lloc l'any 1949.
Mos hauríem de situar en els dies 30 i 31 del mes de maig, quan Franco, el caudillo d'Espanya, visitava Barcelona, que estava doncs amb un clima d'eufòria i de rendició, diguem-ne, doncs, a aquella dictadura. Però tothom donava per igual, no, Dani? Tothom donava a la mateixa.
Exacte, no tothom tenia este carinyo al dictador, i en aquests dos dies esclatarà una desena de bombes a la ciutat. En Miquel Mascarell, que fa una nova vida al costat de la patro, com havíem conegut ja amb la novel·la anterior, topa de cara amb un complot contra el dictador. Quan investiga l'assassinat d'un antic amic i company de la policia a petició de la filla d'este, descobrirà que pot capgirar la història del país. Si troba l'assassí, potser no tindrà lloc l'atemptat. Si calla, el país pot haver d'enfrontar una nova guerra civil o un gir de 180 graus com a conseqüència de la mort del generalíssim. La clau, dos dies de recerca aclaparat pel pes de la responsabilitat, unes hores durant les quals Mascarell caminarà sobre la corda fluixa. Serà el destí o la seva decisió el que marqui la resolució de tot plegat? Doncs no ho sabem, l'heu de llegir.
Això és a la quarta de les novel·les policíaques d'en Jordi Sierra. Sabrem algun resultat o ja canvia l'assumpte quan marxem ja a parlar de la cinquena de les novel·les, de 6 dies de desembre?
Jo ho deixaria en stand-by, no desvelaria els canvis.
Vale.
A la quinta, que és 6
però
dies...
Però això vol dir que Miquel sobreviu i vol dir que segueix endavant amb més ell, novel·la per endavant.
Sí, ell és un supervivent, jo crec que s'ha constat allà més de 4 entregues i sobreviurà. I bé, ara passem a la quinta, 6 dies de desembre, situada precisament al desembre de l'any 1949, on Lenin, que és, diguem, l'apodo, el sobrenom d'un lladre amb el qual Miquel Mascarell es va retrobar al maig d'aquell mateix any, li demana ajuda per sortir d'un embolic. Resulta que ha robat un monedero a un suposat turista anglès al que acaben d'assassinar. Ara el persegueixen a ell, però que conté este monedero, esta cartera que li ha robat? Pues ni més ni menys que un dels catàlegs dels quadres robats pels nazis abans i durant la Segona Guerra Mundial. L'assassinat pertanyia al grup dels Monuments Men, que era una organització que després de la guerra es dedicava a buscar i recuperar les obres d'art espoliades pels nazis. En aquesta ocasió estava seguint els passos d'un d'ells, ocult a Barcelona, en possessió d'un preuat botí pel qual valia la pena matar. Amb la família de Lenin instal·lada a casa i alterant la seva pau, i amb l'alè del comissari Amador al clatell, i amb el misteri d'una enrevesada trama que busseja en les teranyines de la derrota de la derrotada ciutat, plena de personatges ocults i nous assassinats que ho compliquen tot, Miquel tornarà a enfrontar-se sense més armes que la seva indestructible voluntat als fantasmes del passat, tractant com sempre de ser fidel als seus principis i de mantenir la seva ètica.
Història relacionada amb aquests 6 dies de desembre. Anem cap als 9 dies d'abril, perquè hem d'anar ja... Ens queden dos novel·letes més, per tant, hem d'anar rapidets. 9 dies d'abril.
9 dies d'abril, la sisena entrega, el sisè llibre. Aquí estem a l'abril, però de l'any 1950. Resulta que la policia deté a Miquel Mascarell. El seu nom surt a l'agenda del fill d'un periodista amic seu afusellat pel règim. El jove és acusat de l'assassinat d'un diplomàtic espanyol. En Miquel es va obligat a investigar què ha passat per demostrar la seva innocència i també per ajudar el noi. El diplomàtic acabava de ser expulsat dels Estats Units. Per què? No ho sabem. Els dies en què Espanya intenta per tots els mitjans ser reconeguda internacionalment i acostar-se sobretot als Estats Units, i quan l'horitzó ja s'albira la venda de les bases de Morón, Saragossa, Torrejón de Ardoz o Rota, en Miquel descobreix que l'ambaixada espanyola a Washington és un colador per a la intel·ligència nord-americana. Un paper massa important perquè el servei secret rus es mantingui inalterable. Les bases nord-americanes d'Espanya poden desequilibrar el mapa europeu. O sigui, aquí hi ha tota una trama ja internacional que déu-n'hi-do, eh?
Ja obrim el món i anem ja cap al darrer dels casos, el que ha sortit publicat aquest març 2016, 7 cas de l'inspector Mascarell, 3 dies d'agost.
3 dies d'agost, situat a l'agost de 1950. En Miquel i la Patro es disposen a passar un dia de platja magnífic. Tanmateix, tot se torça quan la Patro desapareix sense més ni més i en Miquel rep una nota molt explícita. Si no resol en 3 dies un cas que va deixar inacabat l'any 1938, la Patro morirà. Des d'aquest moment, contrarrellotge, en una persona colpejada per la canícula estival, en Miquel haurà d'afrontar un cop més els fantasmes del passat. El cas que no va tancar a causa d'una malaltia sobtada i que va resoldre un altre inspector de manera ràpida i va causar la mort d'un innocent, es remunta als cruels bombardejos del març del 1938 sobre la ciutat. Uns bombardejos que després dels de Guernica van ser els més sanguinaris i salvatges de tota la guerra. La bomba que va fer esclatar la cantonada de la Gran Via amb el carrer de Balmes és el detonant de la història. Allí va aparèixer el cadàver d'un soldat que no va morir per causa de l'explosió, sinó que va ser assassinat. Per qui i per què és el que s'haurà d'investigar.
I hasta aquí puedo leer, perquè esta sí que és la noveta. Aquí hi ha coses interessants per descobrir. La vida li pot anar canviant al llarg d'esta novel·la i sobretot també doncs, amb la seva dona, la Patro, que està desapareguda i que només té 3 dies per tornar, diguem-ne, des de l'any 50 cap al 38, per recordar doncs, aquells bombardejos que van arrasar la població civil i que van marcar el camí de la derrota dels republicans. Per tant, doncs, és aquesta la setena novel·la, ja ho hem dit, s'ha anat allargant amb el pas dels anys i té anys encara per escriure, perquè si hem anat dient dies, doncs imagineu-vos.
Fem apostes si serà realment l'última d'esta setena edició o n'hauran més, eh?
Té pinta que n'hi haurà més, eh?
Segur.
Té pinta que sí, perquè si vam dir 3 i en portem 7, és que si recordem els títols, per si us interessen i per ordre, 4 dies de gener, 7 dies de juliol, 5 dies d'octubre, 2 dies de maig, 6 dies de desembre, 9 dies d'abril i 3 dies d'agost. Aquesta, la darrera, que encara no està disponible, la resta, les altres 6 anteriors, estan plenament disponibles a la biblioteca Doctor Frías d'aquí de l'Ametlla de Mar. Per tant, tenim dies, eh?, per llegir tot això.
Possiblement, ara que venen les vacances de Setmana Santa, que la gent aprofitia.
I s'interessa també per aquestes novel·les d'en Jordi Sierra i Fabra. Dani, moltíssimes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat. Ara vacancetes, ens retrobarem després de la Setmana Santa.
Molt bé, bon dia.
I bones vacances.
Igualment.
Marxem uns segons a la publicitat. A la tornada de temps per l'entrevista, obrirem la nostra segona part del Sempre amb tu, avui parlant de la programació organitzada des de l'Església de l'Ametlla de Mar, des de la parròquia del municipi, per aquesta Setmana Santa. Ho farem amb el mossèn de la població, el mossèn Antonio Bordàs. En uns minuts i seguim aquí en directe al Sempre amb tu.
A Mil Gustos comencem la temporada. Aquest cap de setmana ja pots venir a encomanar el teu pollastre a l'As o el gran assortiment de menjar per emportar. Ens trobaràs al carrer Batlle Pijuan número 47 de l'Ametlla de Mar. També obrim el nostre restaurant, al carrer Galetet, davant del Mercat Municipal. Obrim dissabte i diumenge i tota la Setmana Santa. I després de Pasqua ens trobaràs oberts tots els caps de setmana. Mil Gustos, pollastres i menjar per emportar al carrer Batlle Pijuan número 47. Telèfon 977 45 67 63. I restaurant Mil Gustos al carrer Galetet davant del Mercat Municipal. Telèfon 977 45 69 75. Comencem la temporada nova a Mil Gustos.
Tornen les ofertes a Casa Ballesteros. Del 15 de març i fins al 3 d'abril, fora es toquen articles d'estiu i d'hivern. Casa Ballesteros al carrer Andreu Llambric, 58-60 de l'Ametlla de Mar. Vine i aprofita. Fora es toc fins al 3 d'abril.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres 16 de març. Anem ja cap al nostre temps de l'entrevista i, com hem dit, avui volem parlar sobre la programació que des de l'Església de l'Ametlla de Mar han preparat per aquesta Setmana Santa, una setmana doncs molt especial en el món cristià. Mossèn Antonio Bordàs, molt bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, doncs anem a parlar de tot el que s'ha preparat. Tinc davant el calendari d'horaris, de misses i de diferents activitats, per tant, hi ha moltíssimes coses que s'han d'organitzar en aquests dies especials. Recta final ja de la Quaresma, com l'ha viscuda?
Bé, doncs bé, la Quaresma són 40 dies, veritat, 40 dies de la quarantena, que m'ho recorda els 40 dies que Jesús va estar al desert, que diu l'Esperit Sant va portar Jesús al desert, i allí va estar 40 dies pregant, va dejunar, i també estava en la presència de Déu, però al mateix temps el va tentar el diable, les tentacions de Jesús, que vam recordar els primers diumenges de la Quaresma.
Quaresma, com dèiem, que està ja a la recta final, i que aquest diumenge doncs ja tindrem el diumenge de Rams, que possiblement és aquella, de cara a tota la població, és aquell dia més significat per a iniciar, però que abans del diumenge de Rams, i parlarem d'alguns dels canvis que hi haurà, sí que voldríem parlar de l'activitat que tindrà lloc el dissabte per la tarda, perquè hi haurà doncs el rosari, hi haurà una benedicció de Rams i una petita processó, entenc, a l'entorn de l'església, i també faran la presentació d'un llibre.
Molt bé, sí, sí. El dissabte, ja sabeu com que, diríem, això és habitual ja, l'Església va autoritzar, ja fa bastants anys, després del Concili Vaticà II, que el dissabte al vespre ja se considerava com el diumenge. Per exemple, en l'oració litúrgica tenim ja que són les primeres vespres, vol dir l'oració de la tarda, que ja se fa ja quan comença a pondre's el sol. I llavors van autoritzar doncs celebrar les misses pel dissabte per la tarda, al vespre, ja per al diumenge. I això és el que fem sempre, la missa. Però aquesta missa pues, també ja la farem del diumenge de Rams. Per això, pues, a més de fer aquesta devoció mariana, que és el Sant Rosari, que el resem cada dia aquí a la parròquia, ja que aquí al poble de l'Ametlla pues, hi ha tanta devoció així espectacular a la Mare de Déu, sobretot el dia de la Candelera, veritat, és manifestació joiosa, diríem espontània, pel carrer, tot això, pues, també tenim aquesta devoció així més íntima, particular, a través del Sant Rosari, que té pues, quatre misteris, quatre parts al Rosari, van tenir tres i ara van afegir una, la quarta. Doncs pues, bueno, farem la missa, i també una petita processó. Ja tenim els rams que els donem a la gent d'Olivera, rams petits, els anem retallant, fent, i per dintre de l'església, que fem això amb freqüència, fem una processó, recordant l'aclamació de Jesús quan va entrar a la ciutat de Jerusalem. I això pues, bueno, ho farem a les tres misses, però a l'última ho farem més solemne. I després, com deies tu, presentarem un llibret, un folletet que he escrit, que fa poc el vaig escriure, el vaig publicar, que és el número 26. I llavors tracta d'un tema que és el baptisme. El baptisme, que és el primer sacrament cristià. I llavors farem una petita presentació invitant a que la gent pugui llegir. Ja l'he deixat llegir a alguna gent i diu, bueno, doncs es llege així d'una manera doncs, espontània, amena, doncs, bueno, això és el que li interessa. E invitar doncs, després a tots els pares cristians que tenen els fills doncs, que portin a batejar-los, que facin cristians a la Iglesia.
I han vist molts nens en el dia de la presentació a la Verge per les festes majors, doncs també molts pares, sí, els recents nascuts doncs, que els presenten a la Verge.
Sí, molt bé.
Si desitgen també poden fer aquest acte del bateig, el baptisme.
Molt bé, sí, sí.
Diumenge de Rams, tot i la missa primera del matí a les 10, després a les 11... Benedicció, que enguany canvia d'emplaçament.
Sí, sí, sí. Aquest any, doncs, bueno, en convenia, vam parlar amb l'Ajuntament, i que fer-ho a un altre lloc, perquè també, doncs, aquest lloc ho fem sempre a la plaça Joan Miró, doncs, estem molt ocupada per altres activitats. Doncs bé, nosaltres farem, vam parlar, ho vaig consultar a la gent que ve a missa, i diu, escolta, què us pareix? On podríem fer la benedicció? I em van dir, doncs, als quatre cantons, a la plaça Olivera, no, millor a la plaça de l'Olivera. I bueno, vaig parlar amb la gent, van dir que semblava bé, i per tant, a les 11 del matí anirem ja en els xiquets de la catequesi, tots aplegats per amunt, i allí mos posarem a aquella plaça i fem el ritual, no? Venen tots els nens i nenes, amb rams, amb palmes, cadascú en el costum que tingui, pues bueno, podem portar els rams i adornats de lo que creguin ells, o poden ser palmes, rams d'oliver o de llore, també, el que tingui costum. I llavors és una diable, pues, molt diríem, dels xiquets i xiquetes, perquè llavors els pares s'estimulen a comprar-los el ram i llavors a fer aquesta aclamació popular. Això, pues, ha arrelat molt en els pobles i a tot arreu, pues, se fa. I se recomana que es faci una processó, imitant també materialment l'aclamació que van fer a Jesús a l'entrar a Jerusalem abans de la seva passió, que diuen, sona el fill de David, venit el que ve el nom del Senyor. Pues nosaltres també repetirem aquesta aclamació i entonarem, pues, uns quants cants. I baixarem després al carrer central, que podem dir del poble, no? Carrer Andreu Llambric.
Per tant, recordem, enguany la benedicció dels rams, per aquelles persones, doncs, que venen directament al lloc de la benedicció, es farà a la plaça de l'Olivera i no a la Joan Miró, com es portava realitzant aquests passats anys, sinó que serà a la plaça de l'Olivera a les 11 del matí. Més tard, a la una, també hi haurà aquesta benedicció dels rams, que es farà a Calafat.
Sí, a Calafat, molt bé. Allí, pues, també, com que ve molta gent i tenim una església allí a Calafat, pues, també aprofitem, normalment actuem més els dos mesos de l'estiu, juliol i agost, allí fem la missa al dissabte de la tarda, o també sí que vam fer algun altre acte, i després, pues, també este dia, diumenge de Rams, i el diumenge de Pasqua de Resurrecció, fem la missa a Calafat. També fem la benedicció dels Rams a la plaça de l'Església, i a més, pues, sol vindre bastanta gent. Depèn del turisme, veritat. Si hi ha molta gent, pues, venen molts. Si no en venen tants, potser, pues, si fan tota la setmana de festa, pues, bueno,
doncs sí. Si no, és la primera cap de setmana de la Setmana Santa, per tant...
Ja no hi ha escola i tot això, no? I llavors ja estan més disponibles els xiquets.
Ja veurem, doncs, com va evolucionant. Això seria aquesta primer cap de setmana, el que tenim aquest pròxim cap de setmana, el dissabte 19, diumenge dia 20, dilluns, dimarts i dimecres també hi ha algunes misses, però sí que m'agradaria entrar a parlar sobretot de Dijous Sant, que és un dels dies importants, bueno, la vetlla, diguem-ne.
També, és a dir, per exemple, el dimarts també hi ha una data important a l'horari, així és que normalment el bisbe convoca a tots els capellans de la diòcesi i llavors fa una celebració especial a la catedral, que a vegades pot variar de dia, el pot convocar, pues, o millor dilluns, dimarts o el que sigui. Abans fa anys se celebrava el Dijous Sant pel matí, però com que tots els capellans teníem feina de preparar tot el que és el monument i així, pues, llavors no venia tan bé, i ho va tratar el dimarts. Llavors a les 11:30 del matí se fa una missa a la catedral, venen la majoria de capellans de la diòcesi i el bisbe llavors beneeix el que s'anomena els sants olis, l'oli de l'olivera, no? I ho divideix en tres apartats. Beneeix allí, primer, l'oli que se dona a l'unció dels malalts, per a pregar pels malalts. Després se beneeix el Sant Crisma, que és un oli que, diríem, se consagra. És un oli que serveix per a l'administració dels sacraments. Primer, del baptisme, que se fa l'unció, els pares que han batejat els fills, però ho saben, al cap, una unció, que és oli consagrat i que té un significat, elecció, com la crida de Déu per a formar part de l'Església, ser el seu fill. I després també està l'oli dels catecúmens, que se fa una unció, per exemple, quan una persona ja, a partir dels 8 anys, ja la Iglesia la considera una miqueta major, i llavors li veus que volen batejar el fill o els vol batejar, que té 8 anys, doncs, bueno, ja no se bateja de seguida, sinó que diu, bueno, doncs, vale, tu t'has de preparar durant un any o dos, per lo menos. Llavors aniràs venint a la Iglesia, primer demanaràs el baptisme, diràs quin nom te posen, això ho han fet, per exemple, dos xiquets, aquest any, però dos xiquetes, i llavors, pues, comença, no? I se fa l'unció amb l'oli dels catecúmens, este oli, que se va estar preparant. I després, al cap d'un temps, diu, bueno, vols perseverar? Torna a la Iglesia i diu, vull perseverar en la formació. I llavors, seria el dia indicat per batejar, és el dia de Pasqua de Resurrecció, i sobretot la vetlla pasqual per la nit, que és una celebració que es celebra per la nit. Aquesta celebració és molt antiga, però a vegades a l'Església, pues, com té una història tan llarga, a vegades hi ha celebracions que se perden, per el que sigui, no? I el Consell Vaticà II diu, hem de recuperar aquesta festa, i la van recuperar. I llavors va, l'oli aquest s'empleia també per a batejar la nit pasqual.
Ara entrarem, bon apunt aquest de la missa crismal que es farà a la catedral de Tortosa el dimarts al matí, on hi participaran, doncs, entenc que vostè també hi participarà.
I va fer ingressos també i tot això, no és a dir capellans, però poden anar tots els que vulguin.
Oberta, doncs, a tota la població.
Sí.
Dijous Sants, com dèiem, dia important de cara a la tarda, perquè hi haurà, doncs, a mitja tarda, 6:30, la missa de Sant Sopa, i també es farà una acció per als els infants de la comunió.
No, molt bé, sí, els invito cada any perquè és una cosa molt bonica. Recordo que, com he passat per molts pobles, hi ha un poble, no sé si encara s'ha de fer, però llavors hi havia la tradició de que aquest dia se convocaven a 12 homes, ja d'edat, no? I el dijous sant venien a rentar, anar a la església, participaven en la missa, i el mossèn els rentava el peu, recordant a Jesús que va rentar els peus dels apòstols. A veure, el papa també ho fa. El papa aquest dia sol anar a la catedral de Roma, que és la de Sant Joan de Letrán, la primera catedral de Roma, encara que ell visca al Vaticà, però és la catedral del papa. I ell, pues, per dir que és el bisbe de Roma, diríem pròpiament, ell sempre nomena un bisbe de Roma que fa les vegades d'ell, però allí va aquest dia a celebrar missa i renta els peus a 12 persones. Pues, bueno, també és una cosa que les parròquies, pues, podem, en el ritual de la missa posa, si se fa el ritual no obliga, però ho aconsella, si se fa el ritual de rentar els peus, pues, que se posen al voltant de l'altar i el mossèn, pues, s'aginolle i rente un peu per lo menos de cada persona, i ho faig, pues, de la comunió, perquè, bueno, ja que se preparen i estan, este el segon any que se preparen per la catequesi de la comunió, pues, que vinguin allí i s'ho passen bé, és una cosa bonica.
I a la nit heu preparat, doncs, la vetlla de l'adoració nocturna d'aquest dijous sant, que cal apuntar-se, no?, per poder-ho fer.
Sí, diríem, i també apuntar-se...
També això de portaflors també ho comentarem ara, de l'adoració nocturna, cal apuntar-se, no?
Fem una teva adoració. Aquí vam crear, doncs, ja fa 5 anys, un grup d'adoració que diem nocturna. Perquè nocturna, perquè és per la nit, no? Nocturna, diurna, no, nocturna. És a dir, quan ja s'aposta el sol, fem una teva adoració, exposem el Santíssim i llavors, doncs, fem una teva adoració. Ja tenim fe, creiem en Jesucrist, que està present a l'Eucaristia. Llavors, pues, aquest màgic grup, i invitem a tota la gent que vulgui vindre, que venen a la Iglesia, els que sigui, que farem una teta especialment d'adoració ja, pues, diríem, guiada. L'adoració nocturna té un ritual propi en què se reciten els salms de la Bíblia, les oracions que l'Església ha adoptat com a pregària. És el llibre dels salms jueu, que és molt bonic. D'altres, pues, anem interpretant a partir de Jesucrist, i llavors, pues, aquest ritual, pues, ens ajuda, és, diríem, un punt de recolzament, i llavors, pues, participa gent i fem oració, però també apuntar-se vol dir que quan ja s'acaba la missa se posa el monument, se posa un sagrari allà a l'altar major, l'Eucaristia, i llavors la gent pot estar en turnos de mitja hora o una hora fent vella el Santíssim. És una tradició, està, que es tanca a la Iglesia. I després el dia següent, quan s'obre, se torna a fer turnos de vetlla.
Per tant, molt important també aquest tema de portaflors a l'Església per a aquest monument.
Sí, perquè clar, s'arregla una miqueta, no?, que estigui una miqueta adornat, també la gent, pues, encén veles, aquells cartuixos que tenim a la Iglesia, i que fan llum al Santíssim. I les flors, pues, ja sabem, és un element de guarniment molt bonic, no? Ja veiem com aquest any, per exemple, la Mare de Déu, la Peanya, pues, va quedar tan bonica, no? Van ja haver tot este grup de dones que, va, pues, anem a adornar, i va començar a posar flors i a fer dibuixos, i, bueno, és preciós. La flor posa torna moltíssim, veritat, i és molt propi dels nostres llocs.
Hem d'anar avançant, mossèn, perquè la ràdio, el que té el temps, és també important. Tenim més
molt
dies
bé,
i
digui,
volem destacar divendres sant, sense dubte, un dia important.
Des de
les 8 del matí ja l'església obre amb moltes activitats. Es podem anar comentant?
Sí. Bueno, doncs mira, el divendres sant recordem la passió i la mort de Jesús. El dijous sant recordàvem, pues, la institució de l'Eucaristia, el sacerdoci i el barament d'estimar uns als altres. I el divendres sant és la creu de Jesucrist. Recordo que estava llegint aquest dia una poesia com a reacció que l'havia vist quan estudiava el batxillerat, ja fa molts anys, veritat, però que són molt boniques, no? Aquell soneto a Jesús crucificado, que diu així, no me llegis res. No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, mi Dios, mueve verte clavado en una cruz y escarnecido. És a dir, recordem la passió de Jesús. I això doncs, és un fet molt important, perquè, clar, Jesucrist no va patir per patir, sinó que va patir per la humanitat, per amor a la humanitat. Déu en seu fill, fill, seu fill al món, perquè estimava el món i vol salvar-lo. I llavors veiem aquí algo pues, molt important, no, per als cristians, l'amor de Déu que envia el seu fill fent-se home. Per això pel matí, pues, mireu, farem a les 11 un viacrucis pel carrer. El farem curtet, però ja tenim totes les estacions. Per la tarda fem l'ofici de la tarda, que aquesta tarda l'Església no celebra la missa, per un costum ja immemorial no celebra el sacrament aquest dia a la Iglesia. No celebra cap sacrament, perquè recorda que Jesús ha mort. I llavors pues, fa un ofici en què se llegeix la paraula de Déu, després fan unes oracions, se pregui per tota la Iglesia, i llavors se dona la comunió que s'ha reservat del dia anterior, del Dijous Sant. I després també pues, farem a les 10 la processó de l'enterrament. Per exemple, dic, si per exemple els xiquets del que fa la comunió, els pares, volguessin col·laborar, perquè ja fa 2 anys que fem aquesta processó molt curteta i senzilla, que dura 20 minuts, però si per exemple els pares poguessin dir, bueno, pues, les mares portem la peanya de la Mare dels Dolors, que abans se feia, i els pares diguessin, bueno, pues, nosaltres anem a portar la peanya del Sant Sepulcre. Seria una cosa molt bonica recuperar això, perquè són coses que se fan molts anys que es fan, i és llàstima que es perguin. I per això, clar, jo sol no puc fer, jo sóc el capellà i prou, no? Mira, espera servir la gent. Però després, si vingués gent, estos, sobretot els dos pares, digues, va, posarem a fer-ho. I no se cansarien molt i quedarien molt bé. I després també dignificarien molt el Divendres Sant a les 10.
Per tant, bueno, també aquesta processó de l'enterrament Divendres Sant al vespre, a la nit, a les 10.
Molt bé.
Dissabte, dissabte de vetlla de la Pasqua de la Resurrecció, també a la nit.
A la nit, sí, sí, és una celebració que és el que he dit abans, que se va recuperar a partir del Concili Vaticà II. I llavors ho fem a les 10, se veneix el foc nou, que fem allà pues, un calentador, el que sigui, no? posem una miqueta de llenya, un braser, i llavors fem foc. I jo faig la benedicció, el mossèn el beneix, i llavors encén el ciri pasqual. I llavors entra a l'interior de l'Església, les llums apagades, amb aclamació del ciri, i diu, Lumen Christi, vol dir, llum de Crist, donem gràcies a Déu. I llavors se diu 3 vegades i després s'encenen totes les llums. I llavors se proclama l'Angèlica, és a dir, és un cant, el pregó pasqual. I després hi ha un ritual molt especial aquest dia de la celebració del baptisme i tot això.
Aquest tema del baptisme que hem comentat abans, sí, sobre el tema també d'aquesta doncs, benedicció de l'aigua baptismal, també que es fa en aquesta vetlla de la Pasqua de Resurrecció, que és dissabte 26 de març,
sí, sí,
la setmana vinent, parlem ja. I per últim, diumenge de Pasqua...
De Resurrecció.
De Resurrecció, misses.
Molt bé, la missa i, bueno, i el regal de les mones, no?
Això dilluns ja, dilluns ja més el dia. Aquí sap mossèn que som molt llepols i que ens agrada molt el tema del dolç i evidentment, doncs, també aquesta part més
també tot el costumari, que ja, molt bé, tot el costumari, doncs, també el poble ha sabut adornar, no? Totes aquestes coses, de veritat, doncs, fer la mona, la rosca, doncs, que veníem al poble i llavors, doncs, els padrins arreganen els fillols i tot això, no? I farem la missa a les 10, a les 11, a l'església. Després també farem la processó de l'encontre en què se troben la Mare de Déu i Jesús. Pròpiament l'Evangeli no mos diu, voldríem a vegades que m'explicarem més coses, però clar, l'Evangeli pues, no pot dir tot, veritat. Però nosaltres suposem, interpretem, que una vegada Jesús ha ressuscitat, se devia aparèixer la seva mare, veritat? Pues, nosaltres volem representar l'escena de que van les dones per un costat en un estandard de la Mare de Déu, els homes per un altre, en un estandard del Sagrat Cor, i llavors a la plaça se troben d'allí de la Iglesia. I llavors cantem el Regina, Celi, Letare, Aleluia. I el que m'heu vist i portare, Aleluia, Resurrexit, Sicut Dixit, Aleluia. Ora pro nobis Deum, Aleluia. Això és en llatí, no és en anglès. Això és en llatí.
Sí, sí,
i cantem la resurrecció. I cantem la resurrecció de Jesucrist. Cantem pues, el Regina, Celi. I llavors pues, ja s'acaba la celebració.
I després, això serà a les 11 del matí, sí, a la 1 també hi haurà una altra missa a Calafat.
Molt bé, i farem pues, també la mateixa celebració a Calafat. I així la gent ja podrà vindre. Bueno.
Doncs, mossèn, jo em sembla que té molts dies de feina per endavant,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 no, però bueno, ja estem acostumbrats i també pues, col·labora bastanta gent en tot el desenvolupament d'aquests dies. Bueno, ja, pues, si el temps sempre, claro, ja, patos, aneu el temps sempre cronometrat, veritat.
Anem cronometrant el temps a la ràdio i ens agradaria seguir-ne parlant. Un altre dia seguirem parlant. s'aproximen les comunions també, que és un altre dels moments importants.
És una cosa molt bonica,
per
sí.
Per tant, també anirem parlant-ne al nostre...
Jo guardo un gran record de la primera comunió, quan tenia 8 anys, no? Que va ser un dia que va ploure molt, però bueno, va tot, tot endavant.
Important recordar, aquest diumenge 20 de març, canvi en la ubicació de la benedicció dels Rams, el diumenge de Rams, a la plaça l'Olivera, 11 del matí. Mossèn, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a
que vagi bé la Setmana Santa.
Vale, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Recta final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres, dimecres que acabem amb el temps d'emocions.
I avui, dintre del nostre apartat de les emocions, volem seguir parlant de l'escolta activa, un tema molt interessant que hem estat parlant en diferents programes amb Ruth Freixedes i que ens ha fet reflexionar i veure que realment hem d'aprendre a escoltar. Ruth, benvinguda una setmana més, bon dia.
Bon dia, Fini, moltes gràcies.
Hem fet els deures i realment és així. Sentim, però no escoltem prou.
Doncs sí. Precisament l'última vegada que vaig estar aquí amb vosaltres, anava pel carrer i em vaig trobar una senyora que es diu Antònia i em va felicitar perquè havia estat escoltant el programa i em va dir que li agradava molt i a més em va explicar una història molt curiosa, Fini, degut al tema que parlàvem de l'escolta, i és que bueno, van a un comerç per tornar una peça i tal, i es va donar compte que al sortir del comerç havia sortit frustrada, enfadada, trista. Llavors li vaig preguntar, i quin és el motiu que va sortir d'aquesta manera? I l'Antònia em va dir, diu, perquè no m'he sentido escuchada para nada, no? I realment ens donava la raó de la importància del tema de l'escolta.
Però ella anava a canviar una peça i no li van voler canviar, o com va anar?
Es veu que la persona, la dependenta, molt amablement, només feia que dir-li arguments i coses per no canviar aquesta peça. I el que ens deia la nostra oient és que ella, en algun espai que feia silenci, la dependenta volia intervenir per donar alguna explicació i la senyora seguia parlant i parlant i parlant sense realitzar una miqueta d'escolta perquè l'Antònia pogués explicar-se i pogués... Llavors, davant d'aquest fet, no es va veure capaç per defensar una mica que la poguessin escoltar i va marxar disgustada, enfadada. Llavors em va compartir això, cosa que li agraeixo molt des d'aquí, l'efecte que té quan una persona no se sent escoltada per a res.
El punt de frustració, no?
Molt bé, sí.
Un poco calimero, que diríem, no? La setmana passada demanàvem testimonis, no? I gent, i em consta que t'han fet arribar unes quantes valoracions, no? De com...
Doncs sí, estic molt contenta perquè, bé, demanàvem trucades, el que passa que aquests testimonis que els hem rebut per correu electrònic o per via WhatsApp treballen justament a les hores que nosaltres fem el programa. Em consta que ho escolten per internet o bé a les 8 de la tarda quan el repetiu, però en directe no poden trucar. Llavors ens ho han fet arribar per escrit i m'agradaria compartir-ho, i és, ara en aquest moment parlarem de lo que sí que té beneficis quan saps escoltar o com et canvia la vida quan escoltes. Llavors tenim el primer testimoni de la Sandra, que és una mestra de primària, antiga alumna nostra, i ella ens escriu que escoltar activament és escoltar amb intenció, és a dir, amb empatia, amb ganes. De vegades escoltem només per respondre i no per comprendre. En el meu cas, l'actitud és molt important a l'hora de comunicar-nos. A més, ens beneficia, ja que ens fa més pacients, ens relaxa i ens anima, sobretot, a qui ens està parlant. Ens ajuda a prendre decisions. En fi, per mi és una meravella.
La Sandra, doncs, molt satisfeta, no?
Sí. Ella, bueno, com sempre, als alumnes els impacta molt, no?, quan comences a parlar d'aquest tema.
I suposo també, a nivell de mestra, no?, quan ens has dit que era mestra de primària, a l'hora d'explicar, també veure les cares si els alumnes t'estan escoltant o estan recordant la pel·lícula o els dibuixos animats, no?
Inclús, tal qual el que estàs dient, i a més, en aquesta mestra, el que és la comunicació amb els pares. També li és molt útil el fet d'escoltar, perquè quan hi ha alguna cosa cara a l'alumne o el que sigui, escoltant els pares també pots entendre molt millor actituds i comportaments del teu alumne. De fet, tenim un altre testimoni d'una mestra amb alumnes ja més grans d'institut, i ella ens escriu que per ella l'aula és molt important. Aplicar l'escolta activa a l'aula l'ha ajudat a entendre millor, fixa't el que ens diu, entendre millor les emocions dels alumnes. Ens diu que col·labora amb un servei de mediació a l'institut on treballa i que li ha servit moltíssim per entendre molt millor els conflictes i per ajudar a resoldre'ls. A nivell personal, s'ha donat que practicant l'escolta activa la gent en general ho valora moltíssim. I mira que bé que ens digui aquesta aportació Fini, de que pot entendre millor les emocions dels seus alumnes escoltant, perquè és el que diem, escoltant no només escoltes el missatge que et vol comunicar el teu interlocutor, sinó que també apliques el que és l'observació, també et pots donar compte a través de l'observació i l'escolta quines emocions estan aflorint en el teu interlocutor. I, per exemple, en el cas d'ensenyament i educació, dues de les emocions importantíssimes que són molt útils que tinguin els alumnes per endur-se l'aprenentatge, fixa't, és l'alegria i la curiositat. Si tu pots mantindre com a docent aquesta emoció a l'aula, sobretot la curiositat, el que fa és que l'alumne s'endugui molt integrat l'aprenentatge. Llavors, em sembla fantàstica aquesta aportació d'aquesta antiga alumna, perquè realment és així, tal qual.
Mm-hmm. M'he quedat amb això de l'alegria i la curiositat, no? És un tema, és curiós, que interessa als alumnes, sens dubte que pregunten més, que es motiven i que la classe es fa més amena, no?
Molt, i els tens molt més atents.
Però el tema de felicitat...
Sí, és important quan una persona està en l'emoció de l'alegria. Les capacitats cognitives estan molt més obertes per a poder introduir aquest aprenentatge nou o algun aprenentatge que sigui difícil fet des de l'alegria té una sortida que, fet des de la imposició, pot tenir un rechaç i que l'alumne no, no s'endugui.
Curiós.
Segueixo amb els testimonis, Quini? Després també voldria, no tot dones, tenim a Javi, que és una exalumna nostra, cap de la policia, i ella ens escriu que per a ell els beneficis d'escoltar activament és saber que per escoltar s'ha de fer servir no només el sentit de l'oïda, sinó també tots els altres sentits. És poder escoltar, mira, casualment el que acabem de comentar, és poder escoltar mitjançant l'observació, empatitzar sense contagiar-se emocionalment. I per poder aconseguir-ho, en primer lloc, no donar mai res per suposat sobre el que m'estan dient, sinó escoltar activament per tenir la certesa d'entendre el que m'està dient l'altra persona. Em suposa menys mals entesos i menys conflictes. Imagina't, no? I més una persona que pot tenir una responsabilitat cívica d'aquest tipus, la importància de poder escoltar les dues parts, no?
Nombra ell, es nombra tu també l'observació. És important que et mirin els ulls mentre escoltes i mentre et parlen?
Sí, poder ser, sí. El que passa que, bé, aquest tema el tractarem més específicament quan parlem el mòdul de comunicació, de què passa a les persones que són més auditives que visuals, amb això de mantenir el contacte en els ulls. Però en la nostra cultura, que és un fet cultural, sí que per a nosaltres és important, quan ens hem de sentir escoltats, el tema de mantenir la mirada directa als ulls del meu interlocutor. Sí que ens ajuda, sí.
Tenim ja una última valoració, no? Un últim testimoni.
Tenim a l'Àngels, que fa de treballadora social, i ens escrivia que és prendre consciència plena del missatge que ens arriba, fer sentir a l'altra part que hi ha una escolta en tots els sentits, i ens comenta que per la seva feina ha estat molt positiva la pràctica de l'escolta activa, oferint a l'altra persona, a l'altra part, una capacitat que la porta a una bona gestió de cada situació. Volia des d'aquí donar el meu agraïment a totes aquestes persones que han dedicat una estoneta a escoltar-nos i a escriure'ns, que és un honor haver-los acompanyats a tots, que tinc una gran estima i respecte per cadascú d'ells. I tinc un altre testimoni, Fini, ara et sorprendré una mica. Tinc un testimoni, senyors i senyores que ens esteu escoltant, de la Fini, la nostra companya aquí a la ràdio, que l'altre dia em va fer un comentari i m'agradaria que el compartís amb tots nosaltres, Fini, d'això de l'escolta activa.
Bé, bueno, a mi em va marcar molt l'escolta. Jo és el que et dic, no? Parlo i de vegades me no conté, no? Que no escolto. I bueno, un silenci. A vegades notes que l'altra persona te diu alguna cosa que potser preguntar-li no et diria. És una mica el que jo vaig aprendre. Però també, si vaig aprendre una cosa, és quan animes a una persona, ni que ho faci malament, vam fer un exercici, no?, que era amb els ulls tapats tirar boles a una diana. I l'estàvem animant que ho feia supermalament. I ho estava fent bé, però fatal, que malament, buf! Bueno, hi havia un altre que ho estava fent malament, altres, que bé, que tope, que... Bueno, i ves que com canvia, depenent com t'animen, com canvies tu. Sembla estrany. Bueno, és estrany, però...
Entenc que expliques el cas de quan vam coincidir amb una formació a l'Ajuntament. I concretament aquesta dinàmica que comentes és una dinàmica de feedback relacionada amb la comunicació i l'escolta. I sí, quin potencial té quan animem en algú d'una cosa que està fent, o quan desanimem algú, tu no podràs, tu no sabràs a on ens porta cada cosa. Aquest és un gran tema que també podríem tractar un altre dia.
Sí, mira, estem parlant d'això, però ens avisa que també tenim un altre testimoni, tenim una trucada que ens està escoltant. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, amb qui parlem?
Em dic Pepi.
Pepi, sí. Que voldries parlar...
Felicitar, escolto sempre, és molt maco aquest programa.
Moltes gràcies, Pepi. Voldries donar també el teu testimoni? Voldries preguntar alguna cosa a la Ruth?
Sí. Ruth, volia preguntar com me pot ajudar el coaching a mi, bueno, i a persones que puguin ser com jo. Jo sóc una persona molt sensible.
Doncs gràcies, Pepi, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar que per cert convidem a tothom que vulgui intervenir com tu de trucar aquí a la ràdio en directe o bé enviar-nos un correu per qualsevol dubte. Doncs mira, comentar-te que el coaching, precisament a persones sensibles com ara tu, Pepi, el que passa és que per unes coses és molt important la sensibilitat, però imagino que et deu referir al sofriment, no? que genera quan ets tan sensible i t'afecten quasi totes les coses que et poden passar. Et refereixes a això? Bé, doncs, o bé un procés de coaching personal per tractar la sensibilitat teva o de la persona que li estigui fent patir, o bé el que és la formació en coaching, el que pot ajudar en una situació d'extrema sensibilitat, precisament és desenvolupar habilitats i capacitats. Què vull dir? Pues que si jo detecto que sóc una persona sensible, de quina manera puc convertir-ho en una joia, en un do, en comptes de que em faci patir? Pues, per exemple, treballaríem habilitats i capacitats de seguretat, de fortalesa. També proposo per poder treballar l'assertivitat, que significa atrevir-me a dir el que penso i respectar el que em diu l'altre, m'agradi o no. La base de l'assertivitat és l'autoestima, cosa que també es pot aconseguir, si una persona vol, tant en un procés de coaching com en una formació. Llavors, el que et proposo des d'aquí, Pepi, és observar, mirar i poder ampliar la teva autoestima per tal de que et doni més seguretat i més confiança i puguis desenvolupar habilitats per a gestionar quan una situació o una persona et provoqui o et toqui la teva sensibilitat.
Pepi?
Sí.
Què et sembla si li proposem a la Ruth que en un pròxim programa ens ampliï tot això que ara mateix t'està explicant?
M'encantaria.
Doncs,
moltes gràcies.
Apuntat, Pepi. Doncs el proper dia parlarem una miqueta més profundament de què fer amb les persones que som afortunadament sensibles.
Pepi, moltes gràcies per la teva participació.
Adéu, bon dia.
Gràcies, Pepi, gràcies.
A tu.
Moltes gràcies a la Pepi per aquesta aportació, per aquesta pregunta a les persones sensibles. Deixem la pregunta a l'aire, tot i que l'has contestat, però ens agradaria també ampliar sobre el tema i tancant ja l'escolta activa, que segur que hem après, Dani, hem après a escoltar, que sí. Jo havia preparat me diu que acabem el temps, Dani, però ràpidament una metàfora de l'escolta activa i ja tancant el tema, que la veritat circulava per internet i em va fer gràcia. Explico. Una dona amb certa sobrecàrrega de pes, és a dir, una mica grassoneta, va conduint el seu cotxe juntament amb la seva filla per un camí de muntanya amb curves. De cop i volta se li creua un altre cotxe conduït per un senyor que li diu: "Vaques!" La senyora s'indigna quan el sent i el comença a insultar i desenvolupa una interessant conversa interna de lo grossa que ha d'estar perquè aquest home, doncs, al creuar-se, no, li ha dit vaca. De cop i volta passa la curva i troba que el camí està ple de vaques, però ja és massa tard, no té temps a frenar.
Perquè tu vegis, no? És una gran metàfora de si estava escoltant o sentint i què li generava tot això. Sí, sí. Gràcies, Fini. Em permets comentar lo de la Fira Alternativa?
Sí, sí,
tenim
sí.
Uns segons. Al centre on impartim els cursos i els processos individuals, a Som Espai, que es troba aquí al carrer Andreu Llambric, número 3, estarà a la Fira Alternativa d'aquí al poble, que tenim un stand. I bé, us convido a que pugueu venir per veure els serveis que oferim i a més jo en persona també estaré per si he de donar informacions sobre ampliar què és el coaching, com pot ajudar-te a la teva vida.
I que ens proposin temes també que els hi poden interessar.
Perfecte, això seria fantàstic. Això seria fantàstic.
Doncs Ruth, moltes gràcies.
A tu, Finia.
Bona Setmana Santa, bones vacances de Pasqua i ens retrobem en els pròxims programes.
Sí, gràcies.
Thank you.
Ens queda molt, molt poc temps per a finalitzar el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Ràpidament repassem aquells apunts locals finits després de l'escolta activa per a tancar ja edició.
Important canviar la normativa. 15 de març, per cremar restes agrícoles, la Direcció General de Medi Ambient ha emès un nou comunicat i en el que recorda a totes les persones que hagin de cremar restes agrícoles que han de renovar o sol·licitar un nou permís a l'Ajuntament. Si el tenen, ha quedat caducat, l'han de vindre a renovar. Recordem que han de portar les dades i un número de telèfon mòbil.
Important, doncs, per totes aquelles persones que vulguin, doncs, tenir aquest permís per poder cremar el tros. Algun comunicat més?
El mossèn, suposem que ja n'hi ha parlat, recordar que la benedicció de Rams, diumenge a les 11, serà a la plaça de l'Olivera. Marcar aquest canvi d'ubicació, però ho anirem recordant al llarg de la setmana, així com també la marxa de dissabte i la carretera nacional 340. Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí. Demà intentarem, doncs, repassar el nostre Sempre amb tu de dijous, molts més comentaris i molts més apunts locals. Fins i demà hi tornarem.
Fins demà.
A les 12 del migdia, seguint amb el Sempre amb tu. Adéu-siau i bon dia.